informació.
És la una del migdia. Esquerra Republicana i Junts ironitzen sobre el pla de regeneració democràtica que avui presenta Pedro Sánchez al Congrés. Diuen que el PSOE fa el ploramiques i després acaba pactant amb el PP la reforma del poder judicial. Alberto Núñez Feijóo acusa el president espanyol de ser el principal exponent de les notícies falses. Presó sense fiança per un home de 47 anys acusat d'agredir sexualment una nena de 13 anys amb discapacitat a Vilanova i la Geltrú el cap de setmana passat. Els Mossos van detenir el presumpte violador diumenge després que la família de la víctima va presentar la denúncia. Tres metges que van atendre Josep Maria Mainat després que tingués un xoc que gairebé el mata el juny del 2020, diuen al tribunal que jutja el cas que li van injectar insulina. Abans, un informàtic ha afirmat que l'acusada, exdona del productor televisiu, li va demanar que esborrés les cerques sobre diabetis que havia fet a l'ordinador de Mainat. S'han reprès ja les tasques de neteja del carburant vessat que ha arribat a Albufera, València, i que ha obligat a tancar tres platges. Encara se n'investiga l'origen, però tot apunta que ha sortit d'un vaixell mercant. Creix, per cert, l'oferta de vaixells com allotjaments turístics, però és una activitat que està prohibida per llei. Una embarcació només es pot llogar per navegar, però no per passar-hi uns dies sense sortir al mar. A través de Booking, Airbnb o Expedia es poden trobar desenes d'ofertes a diversos ports catalans. Quatre dels 47 ferits en l'accident d'ahir d'un autocar a la C-32 a Pineda de Mar, al Maresme, estan en estat greu, un mes que ahir, segons l'últim balanç de salut. El conductor, ferit lleu, ja ha estat donat d'alta i els Mossos continuen investigant les causes del sinistre. Carles d'Anglaterra inaugura la nova legislatura a la Cambra dels Lords amb el discurs tradicional sobre el programa del govern que encapçala un laborista per primer cop en 15 anys. El monarca ha anunciat una trentena de projectes de llei, inclosa la renacionalització del ferrocarril privatitzat als anys 90. I avui s'ha de subhastar a Nova York l'esquelet més gran i ben conservat d'Estegosaure. Es tracta d'un dinosaure herbívor de 3,5 metres d'alçada i més de 8 metres des de la part superior del cap fins a la punta de la cua. Vivia a Colorado fa aproximadament 150 milions d'anys. El preu de sortida està entre els 3,7 i 5,5 milions d'euros.
Catalunya Informació.
Esports.
Quan falten 9 dies per a la inauguració dels Jocs de París, avui s'ha pogut confirmar que l'aigua del riu Sena no està contaminada i és apta per al bany. L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, s'hi ha banyat amb el president del comitè organitzador dels Jocs, Toni Estanguer. El Sena acollirà les proves de triatló i la de natació en aigües obertes, a més de la inauguració. I el Girona disputa avui el seu primer amistós de pretemporada a les 7 al camp de l'Unió Esportiva Olot, de segona ref, un partit que es pot veure per Esport 3.
Últim titular pel temps, dia plenament assolellat amb temperatures molt càlides que arribaran cap als 36 graus al Pla de Lleida. Demà calor desbocada. Les màximes està previst que freguin els 40 graus als llocs més càlids de Ponent. Una del migdia i 4 minuts.
Catalunya Informació. Nati Adell.
Comencem per Madrid. Els partits catalans arriben del pla de regeneració democràtica que avui presenta Pedro Sánchez al Congrés. Tant Esquerra Republicana com Junts acusen el PSOE de fer el ploramiques i després acabar pactant amb el PP la reforma del poder judicial. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estat el més dur quan ha titllat Sánchez de ser la fake news més gran d'Espanya. Madrid, Jordi Brascó.
Sánchez ha plantejat en la seva intervenció una sèrie d'aspectes a millorar per enfortir la democràcia i els partits independentistes ho han aprofitat per recordar-li que fins fa no gaire el mateix Sánchez assegurava que l'espanyola era una democràcia plena. Gabriel Rufián i Míriam Nogueras han ironitzat sobre aquesta regeneració proposada pel PSOE.
Las carencias democráticas en este país siempre han existido. ¿Cuál es la única diferencia? Ah, que ahora les tocan a ustedes.
Ustedes son corresponsables del corc que ha podrit la democràcia espanyola per dins.
Els partits catalans han retret a Sánchez que sigui tan crític amb el Partit Popular per després pactar-hi en aspectes com ara la reforma del Consell General del Poder Judicial. Precisament des del PP, Feijó ha tirat també d'ironia sobre les falses notícies que Sánchez vol abordar amb aquest paquet de mesures.
No governaré con Podemos, no pactaré con Bildu, traeré a Puigdemont a disposición de los jueces, la amnistía no cabe en la Constitución, etcétera, etcétera. ¿Le suena esto? Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted.
Entre les propostes de Sánchez per acabar amb la desinformació hi ha la d'obligar a explicar qui financia cada mitjà privat i la possibilitat de limitar les subvencions públiques que reben.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Una informació que acabem de saber, un jutjat de Vilanova i la Geltrú ha acordat decretar presó provisional i sense fiança per un home de 47 anys, detingut per una agressió sexual a una nena de 13 anys amb una discapacitat del 33%. Els fets van passar en aquest municipi el cap de setmana passat i els va denunciar la família de la víctima. Els Mossos van detenir el presumpte violador diumenge. El jutjat de Guàrdia, que va rebre la declaració de l'investigat, s'ha inhibit en favor del jutjat número 5 de Vilanova, que és el competent per aquest tipus de delictes. Parlant de qüestions judicials, ja sabeu que avui estem molt pendents, seguint aquest judici a l'Audiència de Barcelona. Tres metges que van atendre Josep Maria Mainat després que tingués un xoc que gairebé el mata, això va ser el juny del 2020, diuen al tribunal que jutja aquest cas que li van injectar insulina. Els professionals afirmen que no podia ser cap més substància perquè tingués aquesta baixada tan radical. Anem a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebella.
Pels tres professionals no hi ha cap dubte que a Mainat li van injectar insulina, per bé que en el primer moment, com estava tan malament, no li van poder fer la prova.
¿Qué fármaco puede pasar de una, en una, menos de una hora, de una glucemia de 120 y pico, 130 a 10? Solo se me ocurre uno, que es la insulina.
No, solo hay uno.
¿Solo hay uno?
Solo hay uno. No, pues, no hay otro fármaco que tenga un efecto tan agudo.
La seva exdona, Àngela Dobrovolski, acusada d'aquest intent de matar Mainat, diu sobre els fets que li va injectar un medicament per aprimar-se. S'enfronta a una petició de 13 anys de presó després que Mainat ha retirat el delicte de revelació de secrets. En aquesta sessió del judici també hem pogut sentir un informàtic que va contractar l'acusada per esborrar cerques com les que havia fet sobre la diabetis o el xoc hipoglucèmic.
Gràcies, Maria Núria. Anem ara cap a València. L'Albufera, a primera hora d'aquest matí, s'han reprès les feines de neteja de l'ataca d'hidrocarbur que ha obligat a tancar tres platges. Encara no se sap l'origen d'aquest vessament, però tot apunta que ha sortit d'un vaixell mercant. València, Lluís Obiols.
L'ataca té al voltant de 2 quilòmetres de llarg per 2 metres d'ample. S'ha optat per fer una recollida manual perquè les platges formen part del parc natural de l'Albufera i la substància és poc densa i es dispersa molt. Jorge Suárez, subdirector d'Emergència de la Generalitat Valenciana.
Personal con capazos de manera manual, creo que han ido recogiendo la menor porción de arena y la parte de hidrocarburo.
Els vols que Capitania Marítima ha fet pel damunt de la zona afectada descarten que arriben noves taques d'hidrocarbur als arenals. Ara el que falta és saber-ne la composició per esbrinar-ne l'origen. Víctor Morante, coordinador de seguretat de Capitania Marítima, ens conta, però, que ja tenen una hipòtesi principal.
Obviamente, cuando sucede una cosa de estas, la primera hipótesis, la más natural, es que sea de un buque, pero obviamente no podemos descartar otros orígenes.
Encara no se sap quan acabaran les feines de neteja. Mentrestant, oneja la bandera roja en aquestes tres platges del sud de la ciutat de València, molt a prop de la bocana del port.
Amb la massificació turística d'aquest estiu, creix l'oferta de vaixells com a alternativa a l'allotjament en hotels o apartaments. A les pàgines de Booking, Airbnb o Expedia hi ha anuncis d'embarcacions de particulars a ports com el del Masnou o el del Fòrum per estar-se uns dies. Però això és il·legal, segons ha explicat aquesta emissora Albert Bertran, president del Port de Sitges i de l'Associació de Ports de Catalunya.
Els vaixells es poden llogar perfectament i fer-lo servir com a habitació, però si navegues, si tu vas de port a port, però no per estar amarrat en un port i en allà que cada dia hi hagi gent diferent entrant i sortint i que no tenen ni idea de lo que és un vaixell i la navegació, com si fos un apartament. Això està prohibit.
I és una pràctica que ha agafat embranzida els últims anys. Els vaixells són un atractiu més per al turista.
És un tema que s'està produint amb més insistència després de la pandèmia, diguéssim. tota la massificació aquesta que s'està produint, doncs està arribant també al tema dels ports. Mira quina gràcia, ara podem estar en un barco en comptes d'en un apartament.
Recordem que els ports són de titularitat pública, de Ports de la Generalitat, i que té la gestió directa d'algunes instal·lacions. Però la majoria són concessions a operadors públics o bé privats. Els gestors dels ports són els que han de controlar els vaixells que tenen amarrats. 4 dels 47 ferits en l'accident ahir d'un autocar de la C-32 a Pineda de Mar al Maresme estan en estat greu, un mes que ahir, segons l'últim balanç del Departament de Salut. El conductor que va resultar ferit lleu ja ha estat donat d'alta. Repassem, a la Vall d'Hebron hi ha ingressada una dona de 28 anys amb una lesió medular greu. A l'Hospital Josep Trueta de Girona, una dona de 40 i un home de 28 en estat greu, i finalment a Can Rutí segueix hospitalitzat un home també de 40 anys. A banda, hi ha 5 pacients més encara ingressats amb ferides lleus, 2 al Trueta, una a Mataró i 2 més en altres centres. En canvi, ja han estat donats d'alta tots els pacients dels hospitals de Blanes i Calella. Els Mossos, mentrestant, continuen investigant les causes d'aquest sinistre. Entre les hipòtesis hi ha que el conductor s'adormís o bé que punxés roda. Aquesta mitjanit, la C-32 s'ha reobert el trànsit després de les feines de rescat i retirada de l'autocar sinistrat complicades, que es van allargar més de 12 hores. Marxem a l'exterior. El rei Carles d'Anglaterra ha inaugurat la nova legislatura amb el tradicional discurs solemne a la Cambra dels Lords. Amb tota la pompa i formalitat, el monarca ha presentat el primer programa d'un govern laborista en 15 anys, al Regne Unit. Assegut al tron, al costat de la reina, ha anunciat una trentena de projectes de llei, entre els quals destaca la renacionalització del ferrocarril, una de les prioritats del nou primer ministre britànic, Keir Starmer. El govern laborista, que té majoria absoluta, també preveu, entre altres coses, transferir poders als ajuntaments, reformar la planificació urbanística, reforçar les normes de la despesa pública i crear una unitat de seguretat de fronteres per combatre el tràfic de migrants. Human Rights Watch denuncia crims de guerra i contra la humanitat per part de Hamas i 4 grups armats palestins com la Jihad Islàmica durant els atacs del 7 d'octubre passat. En un informe publicat avui descriu execucions sumàries, presa d'hostatges, empresonaments injustos, violència sexual, mutilació i saqueig, entre altres, per part, tot això, de combatents palestins. L'ONG demana als governs amb influència sobre les milícies palestines que pressionin per alliberar els hostatges que queden. L'estudi es basa en entrevistes a testimonis, fotos i vídeos de l'acció, i conclou que la sala estava dissenyat i planificat per matar civils i segrestar el màxim nombre de persones. Assegura que molts assassinats van ser a curta distància mentre intentaven fugir i van cremar cases amb gent a dins. També admet que caldria investigar més per saber si es van cometre d'altres crims. A preguntes de l'entitat, Hamas explica que va donar ordres de no atacar els civils i respectar el dret internacional humanitari, tot i que les proves posteriors ho desmenteixen. La facció palestina ha rebutjat l'informe i l'acusen d'esbiaixat a favor d'Israel. Consideren que haurien de parlar també de l'ocupació israeliana i dels crims i la destrucció que ha dut a terme l'exèrcit israelià durant la invasió. De fet, l'ofensiva continua. En les darreres 24 hores han mort prop de 60 palestins. Un dels bombardejos ha estat altre cop una escola de l'ONU en un camp de refugiats al centre de la franja. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, celebra la pressió que diu les seves forces mantenen contra Hamas i que s'ha d'incrementar més.
Hamas està sota pressió. Estan sota una pressió cada vegada més gran perquè els estem fent mal, eliminant els seus màxims comandants i milers de terroristes. Ho estan perquè ens mantenim ferms en els nostres objectius, malgrat tota la pressió que rebem. I aquest és exactament el moment d'augmentar encara més la pressió.
A punts d'economia, Catalunya serà la comunitat autònoma que més ocupació crearà fins al 2025, en concret 192.000 llocs de treball, segons els serveis d'estudis del BBVA. Un fet que impulsarà el creixement econòmic fins al 2,6% aquest any i al 2,1% el que ve. Miguel Cardoso, economista en cap de l'entitat.
Venimos viendo una aceleración en el crecimiento del empleo, principalmente como consecuencia del buen comportamiento que están teniendo las exportaciones de servicios, tanto aquellas relacionadas con el sector turístico como los servicios profesionales que no están ligados al sector turístico.
Justament pel pes que tenen els serveis, el BBVA preveu que Catalunya sigui una de les comunitats més afectades per la reducció de la jornada laboral. Així arribem a un quart de dues del migdia. Ens posem al dia pel que fa al trànsit i al temps. Saludem a aquesta hora la Cèlia Quintana, que té les dades actualitzades. Bon dia, Cèlia.
Bon dia. Bé, doncs, Nati, comencem destacant aquesta hora un nou accident que hi ha hagut a la J600 a Planes. Obliga a fer pas alternatiu en aquest punt i, per tant, afecta de ple aquesta carretera, la J600, molt transitada a l'estiu, de Tordera fins a Blanes, i també l'accés des de l'autopista del Maresme, des de la C32 a Tordera, per anar a agafar la J600. D'altra banda, encara us trobareu en el decurs d'uns 8 quilòmetres a bosses d'aturades intermitents a l'AP7 de Sant Cugat al Papiol, sentit sud. En aquest cas, hi havia hagut un accident fa una estona i els vehicles ja es troben al voral. I a la resta de carreteres, de fet, en general s'està circulant prou bé, però hi ha retencions, per exemple, entre altres punts, a la C61 a Arenys de Munt, també a la Nacional 2, al seu pas per Calella, o al que és l'entrada de la C58 pel nus de la Trinitat, i a la zona de Terrassa hi ha cua a la C16, direcció cap a Manresa. En aquest cas és fruit de les obres que dificulten el trànsit, Nacional 340 a Vallirana, i pel que fa a les rondes de Barcelona, les obres que s'estan fent a la zona, o entre la zona de Vallcarca i Vall d'Hebron, afecten la ronda de l'Amcua i compacta tot el matí, ara entre Sarrià i la zona de Roquetes. A la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta, també tot el matí aturat, sentit Llobregat, de zona Franca Cantunis i més endavant a Bonpastor, sentit Trinitat. I a l'interior de la ciutat de Barcelona destaca sobretot l'extrem nord de la Gran Via d'entrada i la ronda General Mitre, amb retencions prou contundents. De moment això és tot, tindreu més informació en noves connexions.
Ara el temps, que ve calor. Amb el Néstor Gómez.
Ambient càlid el que avui esperem a Catalunya, i ja cap al migdia se superaven la xifra dels 30 graus a punts del litoral i del prelitoral. Les més altes de la jornada cap als 35, localment 36 cap a Ponent. Unes temperatures encara contingudes amb una tarda radiant de sol amb alguna teranyina de núvols prims al nord del país que no provocaran cap mena de precipitació. La calor arribarà demà amb força i ens acompanyarà fins dissabte. Una calorada intensa que farà que les temperatures màximes demà estiguin a tocar, si és que no arriben a la xifra dels 40 graus a punts de Ponent, i atenció de cara a divendres i dissabte, perquè podríem superar aquesta mateixa xifra. Seran les temperatures més altes que duem de 2024. I tot això emmarcat d'entrada d'un panorama d'estabilitat. Diumenge baixaran clarament les temperatures de la mà d'una massa d'aire una mica més freda.
Catalunya Informació.
Un quart i tres minuts de dues. Educació assegura que el 97% dels mestres i professors treballaran en un centre situat en una de les tres primeres comarques que van demanar. Respon així a les crítiques dels sindicats, que asseguren que molts docents els han enviat a treballar lluny de casa o en llocs de feina no demanats, com ara centres penitenciaris o bé aules d'acollida. El departament ha adjudicat unes 47.000 places de mestres i professors i reconeix que a unes 1.400 persones se'ls ha proposat un lloc de feina que no estava entre les seves preferències, però recorda que els funcionaris han de prestar servei allà on se'ls requereix. Són declaracions de la consellera d'Educació, Anna Simó, als matins de TV3.
Reiterar una altra qüestió, que és que un funcionari ha de poder oferir servei allà on fa falta, i que en el cas d'Educació l'Estat cada dos anys convoca un concurs de trasllats, i aquest concurs de trasllats va ser l'any passat i per tant toca l'any vinent, i això podrà permetre que hi hagi persones que s'hi puguin presentar i anar-se acostant. Clar, això passa amb els Mossos d'Esquadra.
Aquest estiu Educació ha publicat els nomenaments dues setmanes més tard del previst per les dificultats tècniques per gestionar les més de 62.000 sol·licituds entre funcionaris interins. I això, sumat al procés d'estabilització que implica incorporar 31.000 nous funcionaris. 19.000 són mestres i professors que han passat oposicions l'últim any i aquest primer trimestre han de fer ja les pràctiques. Avui, per cert, es tanquen els dos dies que mestres i professors tenen per presentar al·legacions al lloc de feina que els han donat de manera provisional. A finals de mes se sabran els llocs de feina definitius. Marxem cap a Osona. La central hidroelèctrica de Can Trinxet, a Sant Quirze de Besora, es convertirà a finals d'aquest mes en la primera que gestiona l'energètica, la companyia de producció i distribució d'energies renovables que va crear fa poc més d'un any la Generalitat. A tot Catalunya hi ha 229 centrals hidroelèctriques que generen entre el 8 i el 13% de l'energia del país. Unitat mòbil a Sant Quirze de Besora, Montse Poblet.
Bon dia. L'energètica assumirà la gestió de la central de Can Trinxet el dia 31, quan acabi la concessió de l'empresa que l'ha controlat fins ara. Les concessions de les 229 centrals hidroelèctriques que hi ha repartides per tot el país aniran caducant des d'ara fins al 2061 i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, anima els governs que vinguin a aprofitar-ho per fer el mateix que s'ha fet aquí a Sant Quirze.
Convertir en públic allò que fins ara ha estat en mans d'uns pocs. Aquest binomi aigua i energia tan important pel nostre país és una de les fites més importants, una fita no menor, l'explotació dels salts d'aigua del país que fins ara havia estat exclusivament en mans privades.
Gràcies, Montse. L'associació Sediments es persona com a acusació particular en la causa judicial oberta contra Endesa per la gestió dels embassaments del tram final de l'Ebre. La Fiscalia acusa l'elèctrica de delicte ambiental, Tortosa. Jordi Barranca.
8 mesos després que el jutjat número 1 de Falset obrís diligències, l'associació Sediments s'hi ha afegit ara com a acusació particular. L'entitat havia denunciat Endesa perquè des dels anys 60, assegura, s'han retingut més del 95% dels sediments dels embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix, uns sediments d'altra banda necessaris per la supervivència del Delta. Josep Joan és el president de l'entitat.
Com que ja estem personats com a acusació particular, tenim dret a accedir a totes les investigacions que es fan dins de la causa. Lògic seria que tinguem informació sobre quin és l'estat en què es troben les preses, si s'han obert o no els desaigües de fons i si estan realment operatius o no.
En paral·lel, l'associació i 8 entitats més van presentar una querella criminal al jutjat d'Amposta pel mal estat dels desguassos dels 3 embassaments i la impossibilitat que hi pugui circular aigua en cas d'emergència. La Fiscalia ha plantejat unir les dues causes, cosa que l'entitat rebutja.
La inflació de la zona euro s'ha tornat a moderar el juny. La taxa s'ha situat al 2,5%, més a prop de l'objectiu marcat pel Banc Central Europeu, que és del 2%. Els serveis són el sector amb els preus més disparats en relació amb fa un any, amb un increment superior al 4%. Per contra, l'augment dels aliments s'ha suavitzat. Tant la inflació com l'evolució de l'economia són els dos aspectes que té en compte el BCE a l'hora de fixar la seva política monetària. La pròxima reunió de l'organisme és demà, però la majoria d'analistes no preveuen que hi hagi una nova rebaixa de tipus d'interès després que el juny ja es van reduir d'un quart de punt fins a quedar al 4,25%.
Catalunya Informació. A tota hora, a tot arreu.
Avui se subhasta a Nova York Apex, l'esquelet més gran i més ben conservat d'un estegosaure, un gran dinosaure herbívor de 3 metres i mig d'alçada i més de 6 de longitud, que va viure fa més de 150 milions d'anys. Es tracta d'un dels individus més ben conservats d'aquests animals, ja que s'han pogut recuperar fins a un 70% dels seus ossos. L'esquelet es podria arribar a vendre per entre 4 i 6 milions d'euros, perquè la casa de subhastes Sotheby's confia en la passió que encara avui provoquen els dinosaures. Ho recorda la CNN, la seva responsable de Ciència i Cultura, Cassandra Hatton.
Apex és l'estegosaure més gran i complet que s'hagi trobat mai. Els dinosaures són increïbles. A qui no l'entusiasmen aquestes criatures gegantines? Crec que sempre s'ha parlat d'aquests animals. Els hem incorporat a la mitologia, al concepte dels dracs, a Godzilla. De fet, Godzilla es basa en un estegosaure.
Les restes les van trobar el 2022 a la finca Morrison de Colorado, als Estats Units, propietat del paleontòleg Jason Cooper i considerada una veritable mina de fòssils. La subhasta ha de començar a les 4 de la tarda, hora nostra. Encara un apunt més abans dels esports. La Comissió Europea va ser poc transparent a l'hora de contractar les vacunes de Covid durant la pandèmia, segons una sentència que ha fet pública avui el Tribunal General de la Unió Europea. Segons el dictamen dictamen judicial, l'executiu de von der Leyen es va equivocar quan va decidir restringir l'accés a determinats detalls i clàusules dels contractes. El tribunal destaca, entre d'altres, la negativa parcial a lliurar les proves que els negociadors amb les farmacèutiques no tenien cap conflicte d'interessos o els punts relatius a les indemnitzacions. Entre els anys 20 i 21, la Comissió Europea va negociar amb diversos laboratoris, en especial amb la nord-americana Pfizer, l'adquisició de més de 1.000 milions de vacunes anti-Covid per valor de 2.700 milions d'euros. Vacunes anti-Covid. La querella es va presentar fa 3 anys. Un grup d'eurodiputats i particulars van demanar accedir als contractes, però què va passar? Es va trobar que l'executiu els va limitar l'accés i al mateix temps els va lliurar versions censurades. Així arribem, doncs, al moment de repassar els esports.
Els esports.
A punjar la Montse Raya. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia. El Barça assegura que es compleixen els terminis previstos a les obres del Camp Nou, unes obres que avui han pogut visitar els mitjans de comunicació. Hi ha anat en Ramon Salmurri. En Ramon, bon dia.
Què tal? Bon dia. De moment, segons el club, es compleixen els terminis previstos. Ara mateix s'està treballant en la reforma a la primera i segona graderia, especialment malmesa el cas de la primera graderia. I no serà fins que això estigui enllestit que s'engegarà l'execució a la tercera graderia, ja amb els primers partits a l'estadi. Hi haurà dues anelles VIP entre segona i tercera per unes 7.500 places. La grada d'animació passa de gol nord a gol sud i la coberta tindrà uns 50.000 metres quadrats que es començaran a construir la temporada 25-26.
Doncs avui s'ha sabut que Lucy Bronze ha fitxat pel Chelsea. La lateral dret va acabar contractant pel Barça el 30 de juny, després de dues temporades on ha guanyat tots els títols possibles. Mentrestant, el Barça ha cedit Lucía Corrales al Sevilla. Corrales, de 18 anys, ha jugat aquesta temporada 10 partits de la Lliga F amb el primer equip del Barça i ha debutat a la Champions al camp de l'Eintracht de Frankfurt.
Catalunya Informació.
El Girona disputa avui el seu primer partit amistós de pretemporada. Serà a les 7 al camp de l'Unió Esportiva Olot, equip de segona ref, un partit que es pot veure en directe per Esport 3. I a l'Espanyol femení han arribat a un acord amb Marola Aparicio per una temporada. La barcelonina de 26 anys arriba procedent del Sevilla, també ha jugat a l'Eibar i al filial del Barça. Pot jugar tant de lateral com d'extrem. I l'Espanyol masculí ha fet avui ja el primer entrenament de pretemporada a la ciutat esportiva Dani Harker.
Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.
Quan falten 9 dies per a la inauguració dels Jocs de París, avui s'ha pogut confirmar que l'aigua del riu Sena no està contaminada i és apta per al bany. L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, s'ha banyat acompanyada pel president del comitè organitzador dels Jocs, Toni Estanguer.
Si no hi hagués hagut els Jocs ni Toni Estanguer, no haguéssim pogut fer tot això. Els Jocs han ajudat a accelerar aquesta situació. Els Jocs són com un imant que atrau totes les nostres energies cap a un objectiu amb una data límit, que és la del 26 de juliol. I ara estem més que preparats per complir-ho i ser un llegat important per a tots nosaltres.
Ce sera un héritage majeur pour nous.
Després de 100 anys de prohibició, s'ha pogut veure algú banyant-se al riu Sena. Això ha estat gràcies a les obres que s'han fet al riu els últims anys per combatre la contaminació i que han tingut un cost de 1.400 milions d'euros. El Sena podrà acollir finalment les proves de triatló i la de natació en aigües obertes i també s'hi farà la cerimònia d'inauguració dels Jocs el pròxim dia 26. Serà la primera vegada que la inauguració no es fa en un recinte tancat. La desfilada dels 10.500 esportistes serà un centenar de vaixells que recorreran 6 quilòmetres de París entre els ponts d'Austerlitz i Jena. Unes 300.000 persones assistiran a la inauguració dels Jocs i s'instal·laran 80 pantalles gegants de televisió a la riba del Sena per seguir l'acte.
Catalunya Informació. La ràdio de referència.
El Tour de França encara avui al tram final amb l'arribada de les etapes als Alps Marítims. És la 17a etapa entre Saint-Paul-Trois-Châteaux i Superdeboluy de 178 quilòmetres que ja ha començat. Té transport de muntanya, una arribada amb port de tercera categoria. Tadej Pogacar es manté com a líder i té 3 minuts llargs sobre Jonas Vingegaard. Moviment en clau de futur al Barça de futbol sala. El club blaugrana s'assegura la continuïtat del tanque internacional brasiler de 24 anys, Neguinho, per als pròxims 4 anys. Fins al 2028, Neguinho continuarà, però, jugant la pròxima temporada com ha cedit al Palma Futsal. En hoquei patins, el jugador del Barça, Pau Bargalló, ha fitxat pel Benfica portuguès fins al 2029. En bàsquet, el Força Lleida incorpora el base català Rafa Villar per dues temporades. El jugador de l'Hospitalet ha estat cedit pel Lleida dues temporades al Barça. És a punt de fer 20 anys i fa 88 d'alçada. Joaquim Prado és director esportiu del Lleida.
La verdad es que muy, muy satisfechos con la... con la continuidad de Rafa Villar, bueno, un jugador al que todos conocemos, al que todos tenemos un gran aprecio personal por su capacidad de trabajo, por su implicación, por su esfuerzo, por su conexión con la grada.
El Joventut Femení ha fet oficial la renovació per una temporada de l'escorta catalana Laura Piera, de 24 anys.
En punt, 2:15 del migdia, Esquerra Republicana i Junts ironitzen sobre el pla de regeneració democràtica que avui presenta Pedro Sánchez al Congrés. Diuen que el PSOE fa el ploramiques i després acaba pactant amb el PP la reforma del poder judicial. Alberto Núñez Feijóo acusa el president espanyol de ser el principal exponent de les notícies falses. Presó sense fiança per a un home de 47 anys acusat d'agredir sexualment una nena de 13 amb discapacitat a Vilanova i la Geltrú el cap de setmana passat. Els Mossos van detenir el presumpte violador diumenge després que la família de la víctima va presentar denúncia. Creix l'oferta de vaixells com a allotjaments turístics, una activitat prohibida per llei. A través de Booking, Airbnb o Expedia es poden trobar desenes d'ofertes en diversos ports catalans. També us explicarem a partir d'ara que cada any empitjora l'índex de joves que s'emancipen. Segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra i l'Associació de Promotors de Catalunya, el 60% dels joves, entre els 20 i els 35 anys, viuen amb els pares. També parlarem que la Guàrdia Civil ha intervingut en una casa de Monistrol de Montserrat. Al Bages, una tortuga d'una espècie en perill d'extinció i dues serps també protegides. Les serps eren una pitó de Birmània, que poden arribar als 5 metres de llargada i pesar 100 quilos, i una boa constrictor. I també us avancem que les sèries Shogun i The Bear aspiren a liderar les nominacions dels Emmy, que s'han d'anunciar aquesta tarda.
Catalunya Informació.
En esports, el Barça assegura que es compleixen els terminis previstos i l'equip podrà jugar al nou Camp Nou a finals d'any.
Ara mateix s'està treballant en la reforma de la primera i la segona graderia. Hi haurà dues anelles VIP entre la segona i la tercera amb 7.500 places i la grada d'animació passarà del gol nord al gol sud.
I el temps, tarda de sol amb alguns núvols prims a l'oest del país i calor continguda. Les màximes més altes d'avui no passaran dels 36 graus. En canvi, demà, calor molt més intensa amb valors que fregaran els 40 graus als llocs més càlids de Ponent. Comencem. Els partits catalans riuen del pla de regeneració democràtica que avui presenta Pedro Sánchez al Congrés. Tant Esquerra Republicana com Junts acusen el PSOE de fer el ploramiques i després acabar pactant amb el PP la reforma del poder judicial. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estat el més dur quan ha titllat Sánchez de ser la fake news més gran d'Espanya. En Madrid, Jordi Bascó.
Sánchez ha plantejat en la seva intervenció una sèrie d'aspectes a millorar per enfortir la democràcia i els partits independentistes ho han aprofitat per recordar-li que fins fa no gaire el mateix Sánchez assegurava que l'espanyola era una democràcia plena. Gabriel Rufián i Míriam Nogueras han ironitzat sobre aquesta regeneració proposada pel PSOE.
Las carencias democráticas en este país siempre han existido. ¿Cuál es la única diferencia? Ah, que ahora les tocan a ustedes.
Ustedes son corresponsables del corc que ha podrit la democràcia espanyola per dins.
Els partits catalans han retret a Sánchez que sigui tan crític amb el Partit Popular per després pactar-hi en aspectes com ara la reforma del Consell General del Poder Judicial. Precisament des del PP, Feijóo ha tirat també d'ironia sobre les falses notícies que Sánchez vol abordar amb aquest paquet de mesures.
No governaré con Podemos, no pactaré con Bildu, traeré a Puigdemont a disposició de los jueces, l'amnistia no cabe en la Constitució, etcètera, etcètera. ¿Le suena esto? Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted.
Entre les propostes de Sánchez per acabar amb la desinformació hi ha la d'obligar a explicar qui financia cada mitjà privat i la possibilitat de limitar les subvencions públiques que reben.
Deixem Madrid, ens centrem a Catalunya en una informació que hem sabut fa poca estona. Un jutjat de Vilanova i la Geltrú ha acordat decretar presó provisional i sense fiança per un home de 47 anys detingut per una agressió sexual a una nena de 13 anys amb una discapacitat del 33%. Els fets van passar en aquest municipi el cap de setmana passat i els va denunciar la família de la víctima. Els Mossos van detenir el presumpte violador diumenge. El jutjat de Guàrdia que va rebre la declaració de l'investigat s'ha inhibit en favor del jutjat número 5 de Vilanova, que és el competent per aquest tipus de delictes. Per cert, que acorden rebaixar més de la meitat la pena de 30 anys que es demanava a un home acusat de dues agressions sexuals a una dona, en aquest cas de Valls, fa gairebé 2 anys. L'acord de conformitat contempla aplicar-li la pena mínima prevista en el Codi Penal vigent en el moment dels fets. Tarragona, Clara Chavarría.
Els fets van passar al setembre del 2022, quan, segons el fiscal, l'home va intentar quedar diverses vegades amb la dona amb qui interiorment havia mantingut una relació que ja s'havia acabat. Finalment la va convèncer d'anar a casa d'una amiga a recollir una cosa i allà la va agredir sexualment 2 vegades, amenaçant-la amb un pal i dient-li que la mataria. La dona va denunciar els fets i el presumpte agressor va ingressar en presó provisional comunicada i sense fiança fins a l'actualitat. Per tot plegat, el fiscal demanava 30 anys de presó pels 2 delictes d'agressió sexual utilitzant la violència i la intimidació, a més d'un ordre d'allunyament de 25 anys i una indemnització d'uns 5.000 euros. Ara, amb l'acord de conformitat, s'ha reduït la pena a 12 anys, 6 per cada delicte, perquè s'ha aplicat la pena mínima prevista per aquests casos en el Codi Penal del 2022. 2/3 parts de la pena les complirà qui després serà expulsat del país durant 10 anys. Finalment, s'ha elevat la responsabilitat civil a 15.000 euros i es manté l'ordre d'allunyament durant 25 anys. Es dona el cas que l'home també està acusat d'un altre delicte del mateix tipus pel qual està pendent de judici.
Amb la massificació turística d'aquest estiu creix l'oferta de vaixells com a alternativa a l'allotjament en hotels o apartaments. A les pàgines de Booking, Airbnb o Expedia hi ha anuncis d'embarcacions de particulars a diferents ports catalans, com el del Masnou, Sitges, Palamós o Sant Adrià de Besòs, per passar-hi uns dies com una casa flotant. Doncs bé, això és il·legal. És una informació de Pilar García amb el muntatge musical de Dani Expósito.
De vaixells que s'ofereixen com a allotjament turístic n'hi ha de tot tipus i pot costar des de 150 euros fins a 500, 2.000 o 3.000 euros la nit. Per tant, n'hi ha per a totes les butxaques. Aquesta pràctica està prohibida a l'article 105 de la Llei de Ports. Només es poden llogar per sortir a navegar i s'hi pot dormir quan s'arriba a port. Però un vaixell amarrat que no surti a la mar no es pot llogar a turistes. Albert Bertran és el president del Port de Sitges Aigua Dols i de l'Associació de Ports de Catalunya, que aplega els responsables de més d'una quarantena de ports esportius.
Embarcacions que no naveguen, o sigui, que estan a dins d'un port que potser no tenen ni motor i les fan servir tan sols per usos habitacionals. Això està prohibidíssim. Després hi ha embarcacions que sí que poden navegar, però que perquè el propietari no la fa servir o bé per interessos econòmics, no, doncs s'intenta fer això, no, de que llogar-ho doncs com a usos habitacionals, com si fos un apartament. Això està prohibit.
Ho prohibeix la llei i a més suposa un risc.
Una embarcació és un pis, tu en un pis entres i saps perfectament el que has de fer, el que no, però una embarcació té moltes peculiaritats que la major part de gent que ve a través d'aquestes entitats que lloguen, com pugui ser el Airbnb o d'altres, desconeixen. Si resulta que la gent que va en allà no té ni idea de lo que és un barco, doncs es poden produir accidents i es poden produir, com alguna vegada ja s'ha produït, doncs risc d'incendi.
Els ports són de titularitat pública, de Ports de la Generalitat, un organisme del Departament de Territori que té la gestió directa d'algunes instal·lacions, però la majoria són concessions a operadors públics o privats. Els gestors dels ports són els que han de controlar els vaixells que tenen amarrats.
Nosaltres tenim l'obligació de saber qui hi ha a cada embarcació. Cada embarcació està controlada dins del sistema informàtic del port. O sigui que nosaltres, més o menys, sabem la gent que es mou aquí.
Només en casos que es demani una autorització expressa i el gestor del port hi doni el vistiplau es podria llogar el vaixell, però això no passa. I el que succeeix en algunes ocasions és que fan els ulls grossos, admet Bertran.
No s'està donant aquestes autoritzacions, sinó simplement que es mira cap a un altre costat.
I en d'altres, els gestors no tenen prou eines per controlar tot el que passa a les instal·lacions i confia que els hi donarà el nou reglament que desenvoluparà la llei que es podria aprovar aquest any.
No tenim la capacitat física de poder-ho controlar tot això. Si nosaltres se'ns dona aquesta autoritat, que és el que el reglament ens atorgarà, serà molt més fàcil poder-ho controlar.
Segons Bertran, hi ha hagut un increment de l'ús dels vaixells com allotjaments turístics després de la pandèmia, sobretot els ports més propers a Barcelona, com el del Fòrum o el del Masnou.
Dos quarts i deu minuts de dues del migdia, anem a altres temes. Cada any empitjora la possibilitat dels joves d'emancipar-se. En una dècada, l'edat mitjana ha passat dels 28 als 30 anys. Avui dia, el 60% dels joves, entre els 20 i els 35, viuen amb els pares. Quan fa 15 anys enrere, la xifra era la meitat. Era de la meitat. Ho diu l'estudi de la càtedra Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra i l'Associació de Promotors de Catalunya, que s'ha presentat avui. Aquesta edat d'emancipació de 30 anys és 4 anys més alta que la mitjana de la Unió Europea, que és de 26, i les previsions són que segueixi augmentant si no s'actua. Pels autors de l'estudi, les dificultats d'accés a un pis en propietat per l'augment del preu i també la restricció hipotecària fan que l'atenció s'hagi traslladat al mercat de lloguer, que a més cada any redueix la seva oferta. El catedràtic Josep Maria Raya, coautor de l'estudi, explica tres tipus de causes d'aquest retard creixent a l'hora d'emancipar-se. En primer lloc, factors culturals, com l'allargament d'estudis o que les famílies volen que la inserció laboral dels fills sigui bona per poder emancipar-se. En segon lloc, factors social, com la formació acadèmica o el menor percentatge de parelles casades o registrades. I en tercer lloc, els factors econòmics.
Per exemple, en el cas del mercat laboral, l'estancament dels salaris o l'atur juvenil o l'augment de la temporalitat, i en el mercat de l'habitatge un augment del cost d'accedir tant a l'habitatge en propietat com en lloguer, que amb uns salaris estancats fa més difícil l'accés, i una total inacció i una total falta d'habitatge públic.
La conseqüència és que si els joves de fa 10 anys en un 70% eren propietaris, ara ho són un 35%, i les xifres aniran baixant si no s'hi fa res, segons adverteix el catedràtic. Això porta associat una baixada en la riquesa de les famílies i el retard a l'hora de tenir fills, que és de 32 anys en les dones i 34 en els homes. Sortim a l'exterior. La segona jornada de la Convenció Republicana de Wisconsin s'ha centrat en els missatges d'unitat que han llançat els qui van ser dos dels principals rivals de Donald Trump a les primàries: el governador de Florida, Ron DeSantis, i sobretot l'exgovernadora de Carolina del Sud, Nikki Haley, que havia estat, per cert, una crítica ferotge de l'expresident. Va ser l'última a retirar-se de la cursa per la nominació. Els grans protagonistes reserven forces per les darreres dos dies de la cita republicana. El candidat a vicepresident, J.D. Benz, intervindrà avui, i Trump ho farà demà dijous, que és l'últim dia. Tenim un enviat especial a Milwaukee, el Xavier Vilà.
La convenció s'havia organitzat aquesta matinada al voltant de la seguretat, però ha acabat consagrant-se a la unitat. El partit ha maldat per tancar les ferides provocades durant la campanya de primàries i ha aconseguit que els rivals més loquaços contra Trump hagin besat l'anell del magnat. El cas de Nikki Haley ha estat significatiu en aquest sentit. Després de qualificar-lo de mentider i de senil, Haley s'ha plegat a Trump amb l'escarni afegit de que part de l'audiència la xiulés.
El meu missatge per a ells és simple. No cal que estiguis d'acord amb Trump al 100%. Jo no he coincidit sempre amb el president Trump, però hem estat més sovint d'acord que en desacord.
Amb menys drama, però amb la mateixa disciplina, el governador de Florida, Ron DeSantis, i el senador per Texas, Ted Cruz, han compromès el seu suport al candidat. Un altre antic rival, el senador per Florida, Marco Rubio, ha articulat la visió d'unitat que la campanya té en ment i que defensa que posar Amèrica per davant de tot no té res de divisiu. És, segons el raonament, el lloc natural per qualsevol que es digui americà, una visió alternativa d'aquell amb mi o contra mi.
La policia tailandesa ha trobat restes de cianur a les copes i als gots de les 6 persones que van aparèixer mortes en una habitació d'un hotel de luxe de Bangkok. La investigació apunta que el mòbil dels crims podria ser un tema de deutes pendents. Després d'entrevistar diverses persones properes a les víctimes, els agents sospiten que una de les persones mortes va enverinar la resta i després es va suïcidar. Les víctimes són 3 homes i 3 dones, 4 són ciutadans vietnamites i 2 nord-americans també d'origen vietnamita. Per cert, que anem ara cap a l'Audiència de Barcelona perquè novetat, s'ha acabat ja la tercera sessió del judici pel suposat intent d'assassinat del productor televisiu Josep Maria Mainat a mans de la seva exdona. Un informàtic contractat per l'acusada i que li volia fer esborrar totes les cerques de diabetis que havia fet a l'ordinador de Mainat i 3 dels metges que van atendre el que va ser un dels fundadors de la trinca han estat unànimes a l'hora d'afirmar que una baixada tan radical de sucre només la pot provocar la insulina. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella.
Àngela Dobrovolski, que no declararà fins demà davant del tribunal, sosté que li va injectar a Mainat un medicament per rejuvenir i això li va provocar el xoc. 3 metges l'han desmentit avui de manera concloent.
¿Qué fármaco puede pasar de una en una menos de una hora, de una glucemia de 120 y pico, 130 a 10? Solo se me ocurre uno, que es la insulina.
Un informàtic que va contractar l'acusada a l'agost, setmanes després dels fets, va trobar tot això a l'ordinador del fundador de la trinca.
Pues las dosis para la insulina, cómo provocar, qué pasaba cuando se provocaba un coma diabético, etcétera, etcétera.
Les metges forenses que han fet un estudi psiquiàtric i psicològic de Dobrovolski han assegurat que no té cap trastorn greu com l'esquizofrènia o que sigui bipolar, sinó un trastorn límit de la personalitat amb afectacions lleus. Demà no només serà el torn d'ella davant del tribunal, sinó que Mainat farà efectiva la retirada del delicte de revelació de secrets. Ara s'enfrontarà a una pena de 13 anys de presó.
Gràcies, Maria Núria. 3/4 generosos de 2. Fem un cop d'ull a la previsió del temps amb el Néstor Gómez.
Temps càlid ara mateix a bona part del país, especialment a la façana costanera i prelitoral, on ja superen la xifra dels 30 graus. Tot i així, la calor avui serà moderada a punts de l'interior amb unes màximes que oscilaran entre els 35-36 graus a tot estirar cap a l'àrea de Ponent. Tot això amb un panorama plenament assolellat i amb alguna teranyina de núvols alts de poca importància. La calor de veritat, la intensa, arribarà de cara a demà amb unes temperatures que cap a Ponent s'enfilaran cap als 38-39 i potser fins i tot també algun 40. Serà durant la jornada de divendres i dissabte quan tocarem plenament els 40 i que fins i tot podríem superar aquesta lleugera xifra dels 40 cap als 41 graus. Tot això amb un ampli domini del sol i potser dissabte cap al tard parlarem d'un canvi de temps que farà baixar les temperatures de cada diumenge. Però fins aleshores, calor intensa la que viurem durant les properes 3 jornades.
Catalunya Informació. Tenim tot el temps.
Més informacions. La població d'ossos al Pirineu supera ja els 90 exemplars després que s'hagin alliberat 9 exemplars nous aquest estiu. Mentre creix la preocupació entre els ramaders del territori, Acció Climàtica assegura que la població encara hauria de créixer més. De moment ha protegit 45 assentaments apícoles dels atacs d'ossos. Corresponsal a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira.
El naixement aquest any d'almenys 9 ossos eleva la població d'aquesta espècie al Pirineu per sobre del llindar dels 90 exemplars. Així es desprèn de les dades de l'Oficina Francesa de la Biodiversitat, que aquesta setmana ha donat a conèixer albiraments de 5 femelles acompanyades d'entre una i 3 cries, totes vistes en zones limítrofes amb les comarques de muntanya de Lleida. Segons el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaú, la població d'ossos té un nombre encara insuficient, no és cap problema i hauria de créixer més.
Ha augmentat amb 9 individus, això és un creixement
creixement orgànic, un creixement habitual d'una espècie que està encara en perill d'extinció i que precisa d'un augment substancial perquè deixi d'estar-ho. Per tant, en la prevenció i també en la compensació de danys, doncs es pugui generar una millora d'aquesta població, que incrementi els seus individus i que alhora això no suposi un efecte negatiu sobre el sector primari, principalment els apicultors o els ramaders extensius.
Doncs precisament apicultors i ramaders estan molt preocupats per aquest increment de la població. Raquel Serrats, portaveu d'Unió de Pagesos, denuncia la situació que pateixen els ramaders a causa dels atacs.
A part de crear un sentiment d'impotència com a ramaders i de despreci, doncs, no sé, et fa estar molt malament, no? Perquè dius, ja, la població va creixent, augmenten els atacs i aquí ningú fa res. Els únics que patim directament un perjudici per la presència d'aquestes espècies, doncs, som nosaltres.
I pel que fa als productors de mel, precisament Acció Climàtica ha hagut de protegir un total de 45 assentaments apícoles d'atacs d'osbru a les comarques del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Ho fan mitjançant tancats electrificats de tres fils per minimitzar els danys. L'any passat es van registrar dos atacs i aquest any, de moment, ja se n'ha registrat un.
La Guàrdia Civil ha intervingut en una casa de Monistrol de Montserrat, al Bages, una tortuga d'una espècie en perill d'extinció i dues serps també protegides. Les serps eren un pitó de Birmània, que pot arribar als 5 metres de llargada i a pesar 100 quilos, i una boa constrictor originària del continent americà, que pot arribar als 4 metres i als 70 quilos de pes. Els tres exemplars estaven en bon estat i els han hagut de traslladar al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, que té seu a Masquefa, a la comarca de l'Anoia. Barcelona guanyarà 22 hectàrees de verd esquitxades en petits espais per tota la ciutat d'aquí al 2027. L'Ajuntament invertirà 150 milions d'euros. S'obriran 8 interiors d'illa de la trentena que va prometre Jaume Collboni en campanya. Anem a Barcelona amb Jordi Corbalán.
El govern de Jaume Collboni passa pàgina als eixos verds d'Ada Colau amb un nou programa d'espais de proximitat interiors, el que anomenen urbanisme climàtic. De les 100 hectàrees buides que hi ha a la trama urbana de la ciutat, aquest mandat se n'urbanitzaran 22. Són 76 petits racons oblidats que, sumats, equivaldrien a 148 interiors d'illa de l'Eixample. El verd i les zones d'ombra apareixeran en solars buits, espais entre blocs, parets mitgeres, cobertes i patis. L'alcalde Jaume Collboni admet que s'obre una nova etapa en l'urbanisme de la ciutat.
No només fem una cosa, o dues coses o tres. Es fan moltes perquè la concepció canvia. Hi haurà actuacions d'urbanisme provisional en algun cas, sí, però la nostra transformació de la ciutat no és una transformació provisional, té vocació de continuïtat. I tampoc d'esmena des d'aquest punt de vista, sinó senzillament entrem en una nova etapa.
De la trentena d'interiors d'illa que l'alcalde va prometre en campanya obrir en 8 anys a l'Eixample, el pla en preveu només una desena aquest mandat. Dels tres que s'han anunciat avui, cap és el districte central.
Tot el dia d'aquí cap allà. Sense amics, sense feina.
Però trobarem un lloc, com sempre.
Arriba als cinemes Llobàs, del director Pau Calpe i protagonitzada per Pol López i Maria Rodríguez Soto. El film és una adaptació de la novel·la L'Horizon de Giné Sánchez i està rodada en català. El director fa una revisió del mite de l'home llop a la vegada que presenta una metàfora dels marginats. Ha vist la pel·lícula i ha parlat amb el director, la Montse Pujol.
La pel·lícula és una recreació contemporània del mite de l'home llop a partir de la història d'un noi, l'Adrià, que interpreta León Martínez, que viatja de poble en poble amb el seu germà i la seva parella a la recerca d'un lloc on poder quedar-se i que permeti que el personatge de l'Adrià, diferent dels altres, s'hi pugui adaptar. El director Pau Calpe ha explicat a Catalunya Informació que volia fer un film que emocionés.
És una pel·lícula realista, és a dir, que no és una pel·lícula fantàstica i no, sobretot no busca fer por, sinó que el que busca és emocionar. Aleshores, per tant, no és una pel·lícula de sang i fetge i d'ensurts constants, res d'això. És una pel·lícula que tracta de relacions familiars i el que busca és buscar l'emoció, amb un nano que és diferent.
L'Adrià, aquest nano diferent, és un noi de 17 anys mut que no suporta els espais tancats i a qui li costa molt socialitzar. Pel director, els actors León Martínez i Pol López eren els actors ideals per interpretar els papers dels dos germans.
I jo crec que León Martínez, doncs, té moltíssimes virtuts que encaixen amb el personatge, no? Perquè és un noi que té un punt de misteri, que encara s'està fent, que encara s'està construint i que té un rostre fantàstic, no? I jo crec que per això va encaixar molt bé.
Llobàs es va rodar a la Sénia, al Delta de l'Ebre i a Benicarló.
Just remember, we live and we die.
My life is mine and yours is yours. If you can't see that...
Les sèries Shogun i The Bear aspiren a liderar les nominacions dels Emmy que s'anunciaran aquesta tarda. Shogun és una de les grans apostes de la crítica especialitzada per a la categoria de drama. L'èpica d'aquesta sèrie, ambientada al Japó al segle XVII, s'ha comparat amb Joc de Trons. Tot i això, se les haurà amb ficcions destacades, com ara The Crown, Fallout o The Bear, la història d'un xef de prestigi que retorna als seus orígens a Chicago, torna a competir sorprenentment de la categoria de comèdia, ho fa contra candidates fermes com Hacks o The Gentleman. Anem a més qüestions de cultura. Send me some love. Sílvia Munt estrena Les mans a la sala Villarroel, una història d'amor imperfecta que reflexiona sobre les dificultats en les relacions de parella. Barcelona, Marta Vives.
Sílvia Munt porta sobre l'escenari una història d'una parella d'avui dia i en despulla els egoismes. Llàtzer García ha escrit un text intel·ligent que supura tanta veritat que a vegades arriba a fer mal. I a partir d'aquí totes les preguntes. Com es conjuga l'amor amb la competència, amb les aspiracions professionals de cadascú, amb els interessos individuals? Com s'equilibra l'estima amb els somnis personals? Es pot ser sincer sense fer mal a qui menys en vols fer? Les mans explica la història d'una parella, la Paula i l'Isaac. Ell està a punt de rodar la seva primera pel·lícula que serà protagonitzada pel seu company i s'inspira en el que li ha passat a ell. El projecte suposa el retorn de l'Isaac a l'ofici després d'un temps retirat per problemes de salut mental. Però en els primers assajos la Paula ja constata el que intuïa secretament, que l'Isaac no podrà fer-ho. Raquel Ferri i Ernest Villegas es posen a la pell d'aquests dos personatges que ens fan de mirall i ens ensenyen que estimar a vegades és tan difícil com necessari. No us la perdeu a la Villarroel ara fins al 4 d'agost i al setembre hi tornen. A ritme, tot is Reading.
Els esports. Amb la Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia. El Barça acaba d'anunciar que Thiago Alcántara formarà part de l'staff tècnic de Hansi Flick en aquesta pretemporada del Barça. Thiago Alcántara, que tot just fa poc ha anunciat la seva retirada com a futbolista als 33 anys, s'ha incorporat ja per incorporar-se a l'staff tècnic de Hansi Flick. L'exjugador de futbol estarà amb el primer equip del Barça tot l'estiu, per tant, serà un dels expedicionaris a la gira pels Estats Units. El migcampista format a la Masia i el nou entrenador del Barça van crear una bona relació personal durant l'única temporada en què ambdós van coincidir al Bayern de Munic, on van guanyar un triplet. Un Barça que assegura que es compleixen els terminis previstos a les obres del nou Camp Nou i que l'equip podrà jugar-hi a finals d'any. Ara mateix els treballs se centren en la reforma de la primera i la segona graderia. Especialment malmesa es troba la primera graderia i no serà fins que això estigui enllestit que s'engegarà l'execució de la tercera graderia ja amb els primers partits de l'equip a l'estadi. El nou Camp Nou disposarà de dues anelles VIP entre la segona i la tercera graderia amb capacitat per a 7.500 persones. La grada d'animació passa de gol nord a gol sud i la coberta tindrà 50.000 metres quadrats que es començaran a construir la temporada 25-26. El nou estadi Blaugrana també tindrà dues plantes de pàrquing soterrat amb capacitat per a 3.400 cotxes. Encara en clau Blaugrana, avui s'ha sabut que Lucy Bronze ha fitxat pel Chelsea. La lateral dret va acabar contracte amb el Barça el 30 de juny després de dues temporades on ha guanyat tots els títols possibles. Mentrestant, el Barça ha cedit Lucía Corrales al Sevilla. La jugadora de 18 anys ha disputat aquesta temporada 10 partits a la Lliga F amb el primer equip i ha debutat a la Champions al camp de l'Eintracht de Frankfurt. Corrales disposarà al Sevilla de més minuts. El Girona disputa avui el seu primer partit amistós de pretemporada. Serà a les 7 al camp de la Unió Esportiva Olot, equip de segona ref, un partit que es pot veure en directe per Esport 3. I l'Espanyol femení ha arribat a un acord amb Arola Aparicio per una temporada. La barcelonina de 26 anys arriba procedent del Sevilla i també ha jugat a l'Eibar i al filial del Barça. Pot jugar tant de lateral com d'extrem. Mentrestant, l'Espanyol masculí ha fet avui ja primer entrenament de pretemporada a la ciutat esportiva Dani Harkin.
Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.
Aquest migdia s'ha presentat l'equip espanyol olímpic de natació amb una bona representació catalana. Iris Tió, Meritxell Mas, Paula Ramírez i Meritxell Ferrer formen part de l'equip de natació artística amb l'objectiu de tornar al podi. Álvaro Granados, Blai Mallarac i 5 jugadors més, a part del seleccionador David Martín, en l'equip masculí de waterpolo, que és un dels favorits a l'or. La presència de jugadores d'aquí en l'equip de waterpolo femení és encara més contundent, 11 de 13. Elles també aspiren al podi. I finalment, en natació, noms com el de Jessica Valla, Àfrica Zamorano o Emma Carrasco, amb 5 nedadors més, formen part l'equip espanyol. La natació és precisament dels primers esports a debutar just el dia després de la inauguració. Una inauguració dels Jocs que es farà pel riu Sena, que avui s'ha confirmat que ja és apta per al bany i no està contaminat. L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, s'ha banyat acompanyada pel president del comitè organitzador dels Jocs, Toni Estanguer.
Si no hi hagués hagut els Jocs ni Toni Estanguer, no haguéssim pogut fer tot això. Els Jocs han ajudat a accelerar aquesta situació. Els Jocs són com un imant que atrau totes les nostres energies cap a un objectiu amb una data límit, que és la del 26 de juliol.
El Sena podrà acollir les proves de triatló i la de natació en aigües obertes.